A Flor de Pell, amb Roser Ventura.
Teniu confiança en vosaltres mateixos? Confieu en els altres? Sabeu com recuperar la confiança? Aquests són els temes que avui dimecres a les 9 començarem a parlar amb la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Ja tens aquí els temes sobre la taula, eh?
Sí, aquests oients són molt exigents, eh?
Sí, sí, perquè ha estat la proposta d'un oient que ens han sortit aquests temes derivats del tema central, que és la confiança. S'hauria de començar parlant de la confiança en un mateix?
Òbviament. Tot comença i acaba amb un mateix, perquè al final naixem i morim sols, no? Però bé, sí, és important. La confiança té les seves arrels, o la seva força, la seva estructura, neix quan comencem a ser conscients i comencem a aprendre o a rebre de l'exterior una sèrie d'estímuls o de creences o d'informació que, segons com la interioritzem o segons la qualitat d'aquesta informació, farà que la nostra confiança creixi o sempre estigui mancada de, val? O que no maduri, o perquè, clar, és una qüestió també molt relacionada amb les emocions. Val? Mm-hmm. Llavors, una mica farem un recorregut, no?, per com es perd i com es recupera. Però, d'entrada, si m'ho permeteu, perquè jo sempre penso que és una feina important divulgar la informació necessària perquè la dona sigui la primera en poder liderar, doncs, aquests canvis, no?, que estem ja vivint. Estem entrant en un paradigma diferent, les coses antigues o inclús la física clàssica ja no serveix, i ara està apareguent noves investigacions i noves demostracions científiques que deixen sense vàlua o sense sentit o sense
valor,
sense valor les antigues creences, no? Però bueno, comencem, sí, la confiança en un mateix és vital. La confiança no ens ve de que els altres ens admirin o no ens admirin, o confiïn en nosaltres o no confiïn. La confiança està basada en saber estar amb un mateix, de saber reconèixer quins són els nostres valors, de saber comptar amb nosaltres mateixos, de confiar en les capacitats, de confiar, inclús haver experimentat fins on podem arribar, on són els nostres límits. També reconèixer quines són les nostres necessitats i atendre-les, procurar per nosaltres, tenir el nostre espai que ens permet cuidar la nostra energia. Tot això avui per avui és molt complicat que la gent en sigui conscient, però cuidar l'energia jo considero que és una de les coses més, diguem, inclús sàvies, no?, que la gent hauria d'aprendre a fer des de molt petits, perquè ens condiciona moltíssim l'energia vital. Si l'energia vital és alta, la vida és molt més planera i molt més satisfactòria. Si l'energia vital està mancada d'això de pau interna i de tranquil·litat, d'equilibri, doncs atraiem normalment experiències molt més conflictives i complicades. Val? Com dèiem, la confiança en un mateix, deixa'm que em posi amb la dona, perquè hi ha un aspecte de la dona que no és molt conegut. O sigui, sí que les dones sabem i som conscients que els rols que hem après en la societat i en aquesta cultura han afavorit els homes, i això no vol dir que ells ens deguin res, no? No estem demanant comptes, no? Ningú és culpable. Així, jo sempre ho dic, ningú és culpable. Però que sí que han afavorit clarament els homes i han perjudicat clarament a les dones. Explicaré una mica l'equació, no hi podem aprofundir gaire, però sí que és fàcilment comprensible, no? La dona normalment s'ha adjudicat o ha heretat i ha assolit el rol de cuidadora, perquè dintre del que és la parella o el matrimoni, doncs ella ha sigut la que estava encarregada de cuidar dels fills, cuidar de la parella, cuidar dels fills i ser la cuidadora, diguem, entre cometes.
Exacte, en general.
En general. Llavors, dins d'aquest rol, ella, evidentment, i a mesura que han anat avançant, inclús evolucionant tecnològicament, que la dona s'ha incorporat al món del treball, cada vegada ha tingut menys temps per si mateixa. És més, la religió o la moral sempre ens ha dit que primer són els altres abans que nosaltres, i nosaltres ho hem seguit fidelment, això. El que passa que no ens adonem de les conseqüències d'haver assolit aquest rol i no haver pensat mai en nosaltres, excepte superficialment, donant-nos un, no sé, un divertiment o sortint a sopar amb les amigues o ara un viatge, però això no té res a veure amb cuidar la teva pròpia energia i pensar en tu, val? Perquè per la dona pensar en ella mateixa es considerava un egoisme. La dona que s'apartava del rol que tothom esperava d'ella o de la capacitat de servei que s'espera d'ella, ja l'entorn, o inclús la mateixa parella, o els pares, o etcètera, se l'ha vist com egoista. Val?
Sí, sí, simplement el fet de pensar en una mateixa...
De pensar primer en tu abans que
amb els altres
és ser egoista.
És ser egoista.
I no hi ha res més lluny de la realitat, o sigui, això... Tot el contrari, ens han informat malament, ens ho hem cregut, però realment això no vol dir ser egoista. Realment és important eliminar aquest sentit de culpa que arrosseguem, perquè l'egoisme és una altra cosa. O sigui, pensar en un mateix és, jo crec, i és el que jo sempre recomano, és indispensable precisament per tenir una confiança en un mateix i per saber com s'ha de cuidar, i per saber i conèixer quines són les meves necessitats, i si les reconec, llavors les podré atendre. Si no les conec o no en soc conscient, ni tan sols sabré que tinc necessitats. Llavors, què passa? Com es resol avui dia? Pues, els atacs d'ansietat, les persones super accelerades, els nens amb TDAH, per exemple. Tot això són conseqüències de no saber viure realment de forma... Sabem parar, no? Per exemple, ahir mateix hi havia un article a la Contra de la Vanguardia, un nano que no arribava ni a la trentena, i que ho explicava claríssimament lo equivocats que estem, no? Estem en una societat accelerada però a la vegada immobilista, perquè no mirem cap a un altre cantó, estem totalment obsessionats en aconseguir i obtenir, no? I llavors no hem perdut la noció del temps, tot
sí,
és superaccelerat.
Del temps i també del valor de cada cosa, perquè és el que dèiem
abans.
I sobretot
abans. De nosaltres mateixos.
Exacte, la confiança i els valors no te'ls donaran els diners, no t'ho donarà la gent que estigui al teu costat i et digui, oi, que bé que ho fas.
Ni les relacions milloraran. Exacte. Si no estan basades en una base profunda que no té res a veure amb el que normalment se'ns incita, no? Doncs a obtenir més estatus, més capacitat adquisitiva, més coses, més... Estem en un món supermaterialista i consumista, no? Que jo no m'hi poso amb això, tothom pot fer el que vulgui, però que evidentment no reforça ni ajuda a que la gent, les persones, tinguin un espai dins seu on trobar tots els recursos per poder ser feliços. Uh-huh. És a dir, el consum, el poder adquisitiu no dona la felicitat depèn de cadascú. Jo sempre ho dic a la consulta, quan era una parella, la felicitat no te la donarà ningú en aquest univers, absolutament ningú, només tu mateix
sí,
o tu
sí,
mateixa.
Sí. És qui te la pots donar i qui la pots trobar.
Correcte, i que no hi ha res a millorar, simplement és saber que ho tens i ho portes, perquè tots ho portem. Per defecte, no?
Sí.
Com es diu?
De fàbrica.
De fàbrica. Exacte. Llavors, una cosa molt important que les dones no... O sigui, sabem, no?, que tot això ens ha perjudicat, que claríssimament, que ens ha portat a ser pues, sempre la servidora, la cuidadora, la columna que sosté, no?, l'estructura familiar i social, òbviament. Però és que no ens adonem que això, a la llarga, aquest sentit de culpabilitat que no ens ha permès sortir del rol, perquè estava mal vist, inclús nosaltres mateixes ens ho hem autorrecriminat, ens ha portat a una autovaloració molt baixa. Autovaloració molt baixa. Molt baixa. Vull dir, moltes vegades...
És a dir, confiança zero, no?
Confiança
o menys,
zero.
Menys algo.
Fins al punt que constantment la dona ha d'estar demostrant
que
la seva vàlua. Però no perquè els altres li exigeixin, sinó perquè ella no es valora.
Perquè, ja per ella
clar,
mateixa.
Evidentment, l'home
doncs
no la valora més que... Estic parlant molt en general, no? Però vull dir, a l'empresa no, només valora la teva capacitat competitiva o per poder pues vendre més o fer millor la teva feina. Per tant, tot el que són valors femenins
no es valoren.
No es valoren ni tan sols consten. Val? Vull dir, el que pugui aportar com a dona a l'empresa, tot això ara als Estats Units ja s'està començant a valorar. Vull dir, es nota aquest canvi de paradigma perquè, per exemple, l'altre dia llegia una entrevista en el cap de personal de Google, val? I es comença a entendre que les coses no... O sigui, que el títol universitari o el coneixement
no ho és tot.
No ho és tot. I estan començant a plantejar-se, no, de fet ja ho estan implementant, buscar persones i candidats per treballar però que no tinguin títols universitaris.
Clar,
perquè estan
això...
molt més en contacte amb la seva creativitat.
Clar, però això xoca molt amb la cultura que hem tingut els últims anys, no gaire lluny, en els
sí,
últims
sí,
anys,
sí.
Més de crisi, que
sí.
Només deien formeu-vos, formeu-vos, formeu-vos.
Sí.
Com més formats, i s'ha vist que com més formats no té res a veure per tirar endavant.
Tu ho estàs dient. Llavors, continuo amb això. Aquesta falta de vàlua de la dona, que a més ens ha portat a confondre, no? Perquè el fet que treballis... O sigui, hi ha dones que inclús treballen i estan suportant situacions i feines horroroses o amb persones aguantant caps que les tracten malament o que les exploten com tal de dir que treballen per no quedar-se a casa, perquè llavors quedar-se a casa està mal vist. És com dir, ets una maruja. I moltes vegades no sabem, no és del tot conscient, però ens movem dintre d'aquests valors, no? Amb la qual cosa ens estem matxacant, no ens estem escoltant, i a més estem escoltant valors que nosaltres segurament ni ens ressonarien. Si ens parem a pensar quines són les meves necessitats, què és el que jo vull fer, quin és el meu propòsit com a dona, val? O com a parella i com a dona, val? Doncs és que segurament aquestes coses no passarien o no arribarien a aquest punt, no? Però clar, com que la societat només valora doncs això, la capacitat adquisitiva i el fet de tenir un bon càrrec i estar en una feina que guanyis molts diners o que tinguis un bon sou, doncs bueno, aquí continuem la línia ascendent aquesta, no? D'anar sempre a darrere a poder demostrar que som millors del que tothom valora. Però clar, com que nosaltres no ens estem valorant, és endebades, perquè no serveix de res. O sigui, la dona continua sent explotada i poc valorada perquè ella no s'està valorant. El problema és aquest. I aquesta manca d'autoconcepte que hi ha, en general, molt extès, val, és el que té a veure amb aquesta confiança. O sigui, la dona a vegades no confia prou en si mateixa si no té una sèrie de... Ella creu que ha d'estar constantment millorant, però millorar què vol dir? Pues ara fer un màster, ara buscar una feina millor, o ara, entens? I no, és un treball intern, és un viatge cap a dins. Perquè ella s'adoni que no necessita totes aquestes coses per ser la que és. Sé que ho deixo molt en l'aire, no? Però va per aquí. Va. D'acord? I té molt a veure amb la confiança de la dona, que moltes vegades es confon amb l'orgull o amb l'ego que està satisfet perquè, bueno, doncs perquè té una sèrie d'atributs que es valoren socialment, però que no té res a veure amb la confiança, perquè potser una dona que està supersatisfeta i amb un lloc de treball fantàstic i amb un càrrec important, amb un bon sou, un bon dia la parella l'abandona
i es desmunta.
Per tant, la confiança no hi és. És una confiança superficial, egoica, diguem-ne. Uh-huh. Val? Que no és perquè jo vulgui dir que l'ego és dolent. No, l'ego l'hem d'educar. No vull dir que l'hàgim de matar, com moltes vegades es proposa, no? Però bueno, volia deixar això clar, perquè la dona és important que sigui conscient d'aquest fet, no? Que el fet de fer sempre el que s'espera d'ella l'ha portat a valorar-se molt poc. I que entengui que valorar-se no és tenir un expedient...
Un bon cotxe, una bona casa, una bona feina, sí, com a directiu...
Sinó que valorar-se vol dir saber quina capacitat tens tu per estimar-te i aquesta capacitat quines possibilitats t'obre de cara a la relació de parella. A veure, clar, aquí entrem ja en quan formem parella. Com ens plantegem aquesta parella, no? Sobre quines bases, a quina estructura formem parella? Som compatibles? Volem la felicitat? Quin és el propòsit de la parella? Obtenir, val? O créixer junts? És que canvia molt.
Clar.
Llavors, si no es basa en aquestes premisses i que estiguin molt clares, ens estem enganyant, perquè segurament no som compatibles o no compartim els mateixos valors. I a més, inclús jo sempre, i això és un secret, vale?
No ho direm a ningú.
Jo sempre recomano a les parelles, abans de formar parella, que s'expliquin totes les, entre cometes, merdes. Perquè, segons un gran terapeuta de Miami, val, que jo he seguit bastant i que porta molts anys, i bueno, es veu que és, diguem, l'eminència d'allà, d'aquella zona, ell sempre diu que de tot el que ell ha tractat i tot el que ell ha experimentat en la seva consulta, considera que l'aspecte més important perquè una parella funcioni, que hi ha 50% de possibilitats de que una parella funcioni, és que d'entrada s'expliquin totes les merdes. Òbviament, no? Quina explicació té això? Vull dir, si jo no t'explico qui sóc i quines són les meves mancances o les meves carències o de què m'avergonyeixo, sempre estaré intentant demostrar-te...
Suplir-les, enganyar-te i tapar aquestes mancances.
Intentar mostrar una imatge que no sóc.
Clar.
Però que això a la llarga s'acaba veient, perquè acaba sortint tot. Vull dir que si ho expliques i l'altre no s'espanta, és bona senyal. M'explico?
I tant, i tant.
Llavors ell diu que si ho fem així, el 50% de possibilitats que vagi bé, la tenim. Ara bé, si no ho fem, si no ens expliquem les merdes d'entrada, el 100% de possibilitats és que no vagi bé. És molt bo, el tio.
Guardarem el secret aplicant-lo,
sí,
si et sembla.
Sí, perquè realment jo ho aconsello perquè, a més, ho verifico. Ho verifico, sobretot inclús amb separacions, no? Que potser volen tornar. Sobre aquesta base els dona molta pau i molta tranquil·litat a l'hora de reprendre la relació, no?
Clar, és a dir, no és ficar-se un llistó més alt de... d'exigències de com ets tu com a persona, sinó és ben bé baixar en el teu terreny pla i dir, jo sóc així.
I aquí entra la capacitat d'acceptar l'altre, perquè l'altre no podem pretendre canviar, no li podem exigir. Hem de saber si som capaços d'acceptar-lo.
Clar.
Perquè la base de la relació és aquesta, acceptar l'altre tal com és. Si no podem fer això, ens estem enganyant.
Bé, molt bé.
Una mica ara sortint de l'entorn del que deia, no? D'aquesta capacitat de confiança de la dona perquè recupera la seva confiança, òbviament és invertir tot això, no? Sortir del sentit de culpa, alliberar-se d'aquest sentit de culpa perquè és totalment limitador, i a partir d'aquí entendre que ella ha d'obrir un espai de si mateixa i allà gestionar, identificar les seves necessitats i gestionar la seva felicitat i buscar què és el que realment, si jo estigués sola, què em faria feliç, no? Començar d'alguna manera per aquí. I a partir d'aquí s'obre un camí. S'obre un camí i s'obren els ulls i de cop i volta comences a descobrir moltes coses que abans no era impossible.
Mm-hmm.
Val? Quan referim-nos a altres aspectes, no? Evidentment, quan tu ets capaç de confiar en tu mateix, ets més capaç de confiar en els altres. Una altra de les coses que també jo proposo a la parella és que sempre que siguin confiables els dos. Perquè si no hi ha aquesta confiança, llavors a l'hora de firmar acords o d'establir acords, si jo no compleixo amb el meu compromís o tu no compleixes amb el teu compromís, llavors no ets confiable. I la desconfiança en la parella ho mata tot, per exemple. No? Llavors, en la mida en què jo sigui capaç de confiar en mi mateix, sé fins a quin punt puc confiar en els altres. A més, si jo veig que amb l'altre no puc confiar, la meva reacció no serà de decepció o de frustració o de ràbia, sinó que ho podré entendre molt més, podré comprendre on està aquella persona que no ha pogut complir amb els seus compromisos. Perquè això, evidentment, també et fa adonar que moltes vegades estem en nivells de consciència diferent. Hi ha gent que té una consciència de la realitat molt limitada, molt esquemàtica, I les dones, que normalment en aquest sentit tenim més amplitud, no? I ens obrim més, val? Moltes vegades no tenim en compte aquest nivell de consciència, la diferència, no? I clar, i això afecta no tenir la consideració de... Perquè clar, amb una persona que està en un nivell de consciència determinat no pots esperar.
Clar,
que
no li pots exigir
entendre...
més.
Exacte. Llavors, envers els altres, evidentment, sempre serà en funció dels teus valors i en funció de la dependència que tinguis de l'altre. Perquè si és confiança amb la parella perquè jo la necessito, clar, jo confiaré fins que...
Però es traeixi.
Però llavors jo perdré la meva confiança. Per tant, treballar-se la confiança et dona una visió molt més informada i molt més plena i molt més madura de fins a quin pots confiar en un altre, perquè ja saps fer la lectura, m'entens? No és una qüestió de casualitat o de bona sort, és una qüestió de realment saber si pots confiar o no. Clar, tens una visió diferent, molt més madura, molt més... I més, sobretot, si et fas responsable de tu mateix, ja saps amb qui estàs disposat a fer tractes o no, o arribar a acords, i és la teva responsabilitat si després aquests acords es compleixen o no, però has de saber que si ho fas és sota la teva responsabilitat i que si... passar alguna cosa, és perquè tu ho has atret d'alguna manera, no?
Mm-hmm.
Clar, tot va en aquesta direcció de completar-nos nosaltres mateixos com a persones i saber, doncs, on estan les nostres fortaleses, les nostres debilitats, i saber com defensar-nos davant de la realitat, que sempre és canviant. Vull dir, l'estabilitat no existeix. Només podem ser estables si nosaltres sabem com enfrontar les situacions que inesperades o que ens fan entrar en crisi, etcètera. Val, i aquí entrem, finalment, en altres causes que poden causar desconfiança, no? Sobretot, uh-huh, perquè, clar, això ve des de molt petits.
Clar, és el que jo t'anava a dir, eh? Cultivar, sí, la confiança, nosaltres, si no l'hem criada, no l'hem cultivada des de petits, ens costarà, potser, trobar-la,
fer aquest procés,
exacte, sí, però podem fer-ho,
sí,
però, en canvi, si tenim els petits i les petites que estan al darrere, sí que podem fomentar amb ells, no?
Clar,
des d'inici,
clar.
Que siguin persones confiades.
Totalment, exacte. Per exemple, un dels aspectes que fa que les criatures o els nanos creixin amb desconfiança és la sobreprotecció dels pares. Val? Hi ha pares o hi ha mares, hi ha models de mares que tenen una relació amb els fills que sembla que els hi va la vida. I és que, ai, nen, et facis mal, ai, no sé, ai, això no, no surtis perquè et pots prendre mal, no tinguis relacions perquè és perillós. Clar, la criatura com ho rep, això? No se sent més protegit, al contrari, se sent que és incapaç. Se sent que és una persona que no...
Que no pot.
Que no pot, que no és suficient, que l'han d'estar cuidant. No cultiva la confiança, no es fa fort, no s'enfronta als seus errors. Els pares han de deixar que els fills s'equivoquin. Els hem de donar la informació clara i entenedora, però hem de deixar que cometin els seus errors. No els podem sobreprotegir, perquè llavors els nanos tenen una tolerància zero a la frustració, i això està molt extès.
Clar, després aquí venen molts problemes.
Sí, molts. I moltes mares que tenen una vida o no són felices, es volquen massa en els fills i estan vivint la vida a través d'ells. I això és mal tema.
Això ja ho havíem, em sembla, tractat en algun altre programa, sí, perquè és el fet aquest, no? Tant de projectar el que no ha estat la mare o el pare a la criatura, que això també suposa...
Es dona molt sovint, sí.
Val.
Sí. Doncs... I sobretot això, mares infelices o que no tenen una bona relació de parella, es traspassen, o sigui, traspassen la seva afecte i la seva estimació als fills, però d'una manera poc sana, en el sentit de que o els hi demanen massa la seva presència o es fiquen en la seva vida, no delimiten. Val? És com que no hi ha separació entre mare i fill. Aquelles relacions no s'ha trencat el cordó, uh-huh, o no s'ha alliberat, no? També els pares absents, per exemple, que també és algo molt comú avui dia. Els dos treballem, no tenim temps. Llavors, bueno, de petits més o menys, doncs els avis, la guarderia, no sé què, vale. Però el fet de que no tinguem temps per nosaltres fa que, evidentment, no tinguem temps pels fills. Si nosaltres no tenim el nostre espai i no cuidem la nostra energia, menys podrem atendre les necessitats dels nostres fills i el que ens estan demanant i reclamant, que és atenció. Llavors, els pares poden estar treballant tot el que vulguis perquè els fills no els hi falti de res, però si no hi ha la presència dels pares a casa el temps suficient perquè els fills, doncs, puguin viure aquesta proximitat i aquesta presència, però presència no física, sinó d'estar amb ells, d'estar-los atenent a l'hora de fer els deures o a l'hora de limitar les hores de televisió o a l'hora de delimitar el mòbil, el que sigui, no? Una presència amorosa, no estic parlant de
una autoritat.
Sí, no posar límits així en plan això no ho facis o vull sí, demà no, perquè és molt caòtic, no? I els nanos a més s'aprofiten de la debilitat dels pares, vull dir, és algo generacional, no?
Ells van buscant els teus límits.
Ah, exacte.
És a dir, ells van provant fins a on cedeix la corda.
Per tant, si tu no estàs bé i la teva energia vital està per sota de mínims, com normalment està, perquè, clar, problemes en trobem a tot arreu i sobretensionats hi anem tots, val? I no escoltem el cos, tot això és com una cadena, no? És una equació que al final acaba amb crisi. Crisi de nervis, crisi de malestar, o estic deprimit, o el que sigui. O una enfermetat, o tristesa, que avui li diuen depressió, però bueno, sobretot és una gran tristesa perquè la meva vida no té sentit, no veig cap on vaig. No? Primer, d'entrada ja no sé quin és el meu propòsit, no? Moltes vegades ens quedem
sí,
aquí
sí, sí, sí,
i anem passant els anys i així anem passant, perquè és que ho veig. Molta gent ja tan sols es qüestiona. Realment estic fent el que jo voldria fer. Realment estic bé amb el que estic fent o em condiciona el sou perquè si tal
sí,
qual...
Vull canviar amb una altra cosa que m'ompli més,
clar,
però...
Clar, i l'edat que tinc no trobaré res, bueno, etc. Llavors, pares absents, evidentment, creen nanos que no saben posar límits, que a més, com que tenen molt temps per ells, estan molt sols, doncs s'inclinen fàcilment per... Doncs jo què sé, per estar massa temps amb els jocs o amb el mòbil, vull dir, no tenen
una pauta
hàbits,
de conducta.
Una pauta i uns hàbits sans que els ajudin a tirar endavant els estudis, que no són tan importants, però que sí que és important, doncs, això, tenir un expedient acadèmic, perquè després a la vida no et freni, no? A no ser que tinguis una vocació molt clara, doncs és millor acabar uns estudis perquè també el cervell s'acostuma
a aprendre
uns coneixements, etc. I com un altre exemple, que evidentment n'hi ha molt més, però com un altre exemple que també pot minar la confiança, són aquests pares que ells no són un bon exemple o no ho han sigut, però exigeixen als seus fills el no va més. Val? Perquè d'això depèn la seva inclús seguretat, no? O confiança o estabilitat. Si el meu fill no és això... M'entens? Moltes vegades s'identifiquen, no? I llavors no s'adonen que moltes vegades són injustos, sobretot perquè els fills se senten injustament tractats. Llavors, quan un nen se sent injustament tractat, pensa que és perquè ell no és valuós, Val? Llavors això també mina la confiança. Ja no és només el fet de que si m'exigeixes jo llavors em sento injustament tractat, és que a més el fill no entén per què és injustament tractat, pensa que ho fan perquè ell no és prou. I moltes vegades aquesta manca de confiança ve d'aquestes coses, no? Que no li donem més importància. Perquè hi ha molta gent que diu, ah, vinga, no passa res, no sé què. Que no sabem escoltar, no? O no sabem llegir la realitat. Ens imaginem, doncs, bueno, no li volem treure a la millor importància, no? Per no trobar-nos amb un aprieto. Però, clar, d'aquesta manera s'escapen moltes coses i de cop i volta ens adonem que tenim, els nostres fills són adolescents i tenim el problema servit, perquè llavors hi ha una resistència, és una rebel·lia i un tirar amb cara coses que no sabem d'on ens venen els tirs.
Clar, perquè són actituds dels pares de quan són els nens i les nenes encara molt més petits i a l'adolescència és quan ja comença a explotar tot.
Clar, és jo no et necessito i com que sense saber-ho, ells inconscientment, però saben que hi ha unes necessitats que no han estat ateses, val? Se senten amb pors a la vida, ja comencen a entendre que han de començar-se a fer responsables, però no tenen la capacitat ni la confiança per poder doncs, enfrontar la vida. Llavors, clar, els primers que ho paguen són els pares. I llavors els pares s'espanten i diuen, però què he fet jo? Si he sigut una bona persona, si els he donat tot el que necessiten. Però clar...
Vist des dels ulls dels pares, això,
dels
però
pares
no dels
pares que pensen
fills.
Que, com es pensava antigament, treballem perquè els meus fills no els hi falti
no
de res.
Però... Que res econòmic es pugui pagar, però no és suficient.
Clar, que potser
la part
es podran
emocional...
comprar una casa, dues i tres cotxes. Però la capacitat interna de ser una persona i de ser una persona capaç de ser feliç i d'estar satisfeta i de trobar i anar a buscar allò que realment li agrada i li interessa i li convé, això és un treball que s'ha de fer des de l'educació a casa i des dels valors. I posant-te com a exemple tu mateix, perquè clar, tu ja pots predicar missa...
Que si que ells si tu, veuen
clar,
que tu no respons clar, a aquests paràmetres...
Clar, és que a més el que agafen és l'altre. Ah, és que, baba, tu sempre dius, però tu només fas el que et diu la mama, per exemple, no? Sempre fas el que et diu la mama. Doncs tu no tens criteri. I això t'ho diu, avui dia t'ho diu una criatura de
6 anys.
Sí, quasi bé. I et quedes, dius, eh? Però realment és així. Llavors, bueno, com veiem, com recuperar aquesta confiança si la perds o si no l'has tingut mai? Perquè, clar...
Sí, com la podem crear?
Si realment existeix confiança, no la perds. Perquè està basada en algo que forma part de tu i del teu coneixement de tu mateix o de tu mateix. Val? O sigui, a veure, et pot passar que, bueno, que se't mor algú proper, que et passa algun...
Una cosa és en alguns moments puntuals que
clar,
hi hagi un moment de flaquesa
clar,
que tots
perquè,
som humans i tots podem tenir.
Òbviament. Però si la confiança està des de dins i està feta a consciència i amb una bona educació, etc., no la perds. No la perds, no. És més, tens una capacitat i una tolerància a la frustració molt més ferma per enfrontar-te a el que hagi de venir i per aconseguir allò que tu vols o per direccionar-te. És que, clar, també et dona la seguretat de saber què has de triar. Això sí, això no. Hi ha gent que no té capacitat de decisió perquè té tan poca valoració de si mateixa que no sap què ha de triar.
Sí.
I les conseqüències de no tenir confiança són molt extenses. I a vegades no en som conscients. Ens guiem per... com bufa el vent, o el que diu un, o per el que diu la parella. Però no ens adonem que moltes vegades ens estem enganyant. Ho fem perquè l'altre estigui content, o per fer-li cas, o per necessitat. És igual, però no ho fem per nosaltres. I des de nosaltres, i des d'escoltant-nos el cor, com s'hauria de fer, no? De forma sana. Bueno, ho deixem aquí.
Sí. Tenim molt per fer, no, ja no només a nivell personal, sinó també a nivell de societat, que és el
clar,
que hem dit d'inici.
Però dir, comença per nosaltres.
Sí. Cada granet de sorra que podem nosaltres aportar, això es reflexarà amb la resta.
Totalment. Sí, no es desaprofita res aquí.
Què va. Doncs moltíssimes gràcies, Roser, per tota aquesta explicació i tots aquests consells.
Bé, doncs espero explicar-me prou bé, perquè de vegades tinc tanta informació que a vegades no sé si la dono prou clarament, no?
Jo crec que sí. Sí.
Tu m'ajudes, Gemma.
Doncs res, ens veiem d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies. Moltes gràcies, Gemma.
Bona nit.
Bona nit.
A Flor de Pell, amb Roser Ventura.